Ràdio Estel. Informatius.
És la 1:00, us informa el Magiró. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, s'ha mostrat optimista de cara a assolir un acord sobre el pacte de rendes que la patronal defensa, que també inclogui el sector públic i els pensionistes. Per això ha instat empresaris, sindicats i governs per posar tot el que tinguin a l'abast perquè sigui possible.
Com que jo sóc optimista, crec que no tindrem més remei que arribar a un acord en els propers mesos. Si no hi ha pacte de rendes implementat amb tots els actors econòmics que li acabo de manifestar, no tindrem oportunitat de sortir sans i estalvis d'aquest tsunami econòmic o d'aquest huracà econòmic que se'ns ve a sobre.
Ara mateix hi ha obertes més de 4.000 taules de negociació col·lectiva entre sindicats i empreses a l'Estat i el principal escull de les converses són els increments salarials. Llibre s'ha mostrat partidari de pujar salaris en funció de les possibilitats de les empreses i no fixar un augment en base de l'IPC. Per cert, que Daniel Sánchez Llibre ha presentat aquest matí 350 avals per revalidar la presidència de Foment i fer de la patronal un gran lobby. Els suports rebuts per l'actual president es corresponen a 2.000 vots, és a dir, el 70% del cens de les eleccions que es faran el proper 18 de juliol. Canviant de qüestió, fa dues hores ja que la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la presidència, Félix Bolaños, estan reunits al Palau de la Generalitat. De la trobada s'espera que tanquin el dia de la reunió entre presidents per aquest mateix mes de juliol i també que s'avanci en desencallar la taula de diàleg. Judit Caselles.
La reunió s'està allargant mitja hora més del previst. És la tercera trobada entre Vilagrà i Bolaños des que van esclatar els casos d'espionatge. Tant la Moncloa com la Generalitat esperen trobar ja la data perquè hi hagi la reunió entre presidents aquest mateix mes de juliol. També es negocia com tornar a avançar amb la taula de diàleg. Fons del govern espanyol llegeixen els gestos per part del govern català com una imatge menys gelada respecte de la primera reunió que van mantenir Vilagrà i Bolaños a Palau. Valoren positivament a la rebuda del ministre per part de la consellera a la porta de Palau, com també que tots dos estiguin reunits a costat i no separats per una taula com en l'anterior ocasió.
Gràcies, Judit. Seguirem pendents. I el ministre de Cultura, Miquel Iceta, creu que Carles Puigdemont hauria de tornar a Espanya per ser jutjat, igual que la resta de líders independentistes, i després buscar solucions com l'indult. Són declaracions a RAC1.
Jo crec que hauria de decidir tornar i subjectar-se a la justícia i després, entre tots, ser capaços de trobar solucions felices, com l'hem trobat, jo crec, amb el tema dels indults, els ja condemnats pel Tribunal Suprem. Perquè imagini's, si no, estaríem fent... Bueno, uns han hagut de passar per un camí i altres no se sap ben bé per què troben un altre.
A més, el ministre socialista ha opinat que en el moment actual la justícia espanyola potser faria una lectura dels fets no exactament idèntica a la que va fer durant el judici del procés l'any 2019 i ha recordat la possibilitat de revisar els delictes de rebel·lió i també de sedició. Més qüestions, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha anunciat la creació a Madrid del Centre Nacional de Neurotecnologia. Ho ha dit a la inauguració de l'Acte Espanya Digital 2026, que tancarà aquest divendres Pedro Sánchez. De totes maneres, Pedro Sánchez es va comprometre de situar fora de Madrid els organismes estatals de nova creació. I acabem amb un apunt de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre multireincident per un robatori amb força en una cooperativa agrícola del Baix Penedès. El detingut acumula un total de 40 antecedents policials, la majoria comesos a l'àrea metropolitana de Barcelona. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El central del Barça, Clement Lenglet, ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Tottenham i està previst que el club anglès anunciï en les properes hores el seu fitxatge. El club i el futbolista estan ultimant la paperassa prèvia a l'oficialització del contracte, un acord que caldrà veure si només s'acaba tancant amb una cessió o si finalment també inclou algun tipus d'opció de recompra que benefici al Barça. En handbol també a l'entitat blaurana ha arribat a un acord amb Jonathan Karlsbogar per convertir-se en nou jugador del primer equip d'handbol fins l'any 2025. D'aquesta manera, el lateral esquerre es converteix en el tercer reforç de la plantilla per a la propera temporada. Les últimes quatre temporades, el jugador ha destacat a les files del Lemgo de la Bundesliga alemana. El jugador blaurana és també un habitual amb la selecció de Suècia, amb la que ha obtingut dos èxits recents. Es va penjar la medalla de plata al Mundial 2021 i la medalla d'or a l'Europeu del 2022. I encara sobre les seccions blauranes, a l'hoquei el porter Carles Grau ha tornat al club amb un contracte per a tres temporades fins al 2025. El porter de Lloret de Mar aterra el primer equip de la secció d'hoquei després de formar-s'hi entre el 2008 i el 2010 i després de la retirada del fins ara porter Aitor Egurrola. Allà de la seva carrera, Grau, que té 32 anys, ha passat per les files del Vic, el Porto i les darreres temporades també ha defensat la porteria del Liceu.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem a les dues amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara sí que tornem a estar aquí, recta final del programa d'avui, d'aquest divendres 8 de juliol. Us ho dèiem a l'inici del programa i acabem de parlar amb ell, justament, amb Eudald Planella. Eudald, com estàs? Bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Escolta, volem saber la teva història, aquesta història, com deia la Marta, una mica, que has fet el camí a la inversa. Però abans, Marta, a veure, presenta'ns a l'Eudald.
Exacte, doncs l'Eudald Planella és politòleg i antic regidor de Vallbona d'Anoia, que un dia va decidir fer realitat el seu somni i amb 24 anys va marxar a fer vida de pagès a la finca Mas Marquet de Piera, a l'Anoia, terra de vinya i olivera. Eudald, també bon dia.
Bon dia.
He fet un salt estrany, que ens ha aixecat més de tres pams. Sortia...
Eudald, el teu sí que és un bon salt, perquè tu ja, a veure, anaves per polític i has acabat fent de pagès. No sé si segueixes els plens al Parlament o ara tens altra feina.
Bueno, a veure, val a dir que a l'agricultura també hi ha una part de política molt important, perquè això cada vegada estem més subjectes a papers i burocràcia, que la veritat és que també se n'ha de saber una mica i s'ha de tenir coneixements de tot.
Mira, doncs tot això que t'hauràs que treus dels estudis, no? Aquell aprenentatge també el pots aplicar ara.
Home, i tant.
A la teva feina. Escolta, com...
també la lluita pagesa.
És dura, dius, la lluita pagesa?
Home, sí, clar. Imagina't, si l'ofici ja és dur en si, pues, després d'haver d'anar a reivindicar els teus drets, pues, també costa.
Clar, és una feina extra, perquè ens en fem una idea. Com és el teu dia a dia, sense anar més lluny? A veure, avui què toca fer?
Pues mira, ara mateix estava fent l'última llaurada aquí al CEPS, ja, que bueno, ho estic ja deixant a punt per la barema, ja. O sigui que ara, pues mira, justament m'heu trucat que estava, he parat el tractor i estic parlant amb vosaltres. Però, bueno, ara ja, de cara al juliol, doncs ja comencem a estar més tranquils. Ah. I bueno, pues, treballar a la fresca, això sí, sobretot, a primera hora del matí o al vespre.
Eudald, suposo que tens ràdio, tu, al tractor?
No, perquè jo no vaig amb un tractor descapotable.
Ah, tu vas amb un descapotable.
Carai.
Exacte.
No ho deia, perquè si té la ràdio que ens escolti. Jo en sé més d'un, que ens escolten des de Lleida, des del tractor.
Mira.
Oh, clar, amb la ràdio posada.
Em fa molta companyia.
Tu diràs.
Eudald, fas de pagès des de fa 5 anys, suficients per aprendre tots els secrets de la pagesia o encara et queda molt camí per recórrer?
Suficient, i pensa que, ostres, jo parlo amb tota aquesta gent gran, doncs, que bueno, pues que amb els que m'han passat el relleu a mi, no?, i encara em diuen, ostres, jo tinc 80 anys i encara considero que no he après a fer de pagès al 100%, perquè
imagina't.
Hi ha moltes coses que es poden aprendre. I, bueno, clar, vull dir, la tecnologia, els cultius, el clima, tot està en constant canvi. Per tant, moltes vegades ens passa que allò que ens havien ensenyat els nostres avis o els nostres pares, avui dia ja no ho podem aplicar, pues, perquè ha canviat tot moltíssim.
Ens comentaves que estaves amb la vinya. De fet, tu conrees vinya i olivera, si no m'equivoco. De fet, ets productor de vi i d'oli. No sé si em deixo alguna cosa.
Bueno, la marca, el Vivista, si ho vols dir, també.
Ep,
no saber-ho.
Sí, això ja en parlarem més endavant, perquè, de fet, hi també parlarem d'aquesta web on hi podem trobar aquest oli i aquest vi que destilen, de fet, el llegat de l'antiga família de propietaris, no?, de la masia de Mas Marquet, Eudald.
Bueno, no propietaris, sinó els masovers.
Masovers.
Exacte. I llavors, doncs, aquestes oliveres que tinc aquí són centenàries i es va plantar un pagès que tocava el violí. I va rebre aquestes oliveres com a moneda de canvi per haver anat a fer unes actuacions amb el seu violí. És a dir, que va cobrar amb oliveres. Aquestes oliveres les va plantar a la finca i a mi aquesta història me la va explicar el seu besnet, no?, que va ser el que em va passar el relleu a aquesta terra, i vaig dir, ostres, Adrià, això ho hem de mantenir viu i per tant, doncs, la marca, la nostra marca és el Violinista, en honor a ell i, a més, perquè també fem vi i oli. Per tant, doncs, ho tenim tot.
Uns productes que recordem, Mercè, a més poden trobar al violinista.cat en honor a aquest pagès violinista, i també és el nom com els has comercialitzat. Escolta, a mi, com és aquest canvi de vida? Trobes a faltar alguna cosa de la ciutat o aquí a la noia si estàs molt bé?
No, la veritat és que aquí s'està molt bé. Val a dir que jo vaig néixer en un poble, Vallbona de Noia, és un poble molt petit, i bueno, jo ja em vaig criar en un entorn rural, en una escola rural, és a dir que vaig anar a la ciutat a estudiar i vaig estar 4 anys visquent en allà, però bueno, suficient com per adonar-me'n que jo el que volia era, doncs, tornar a casa i treballar la terra, no?, i estar aquí al poble amb la meva gent.
Clar, a veure, va, ja, hem d'acabar ja, perquè ens queda molt poc temps, però acabem amb un missatge de consol. Demanem un missatge de consol, Eudald, pels que vivim a la ciutat, com a mínim per poder venir... Podem venir a visitar-te a la finca i fugir una mica del soroll de la ciutat, o, per exemple, fer una degustació dels teus productes?
Sí, tant i tant. Mira, nosaltres ara, tots els caps de setmana, estem oberts els divendres, dissabtes i diumenges, a partir de les 7 del vespre, i tenim una terrasseta molt xula, aquí al costat de les vinyes, que jo serveix vins de copes, vins naturals, que no hi ha sulfits, que no estan filtrats, que no estan estabilitzats, és a dir, suc de raïm premsat i fermentat, i a més, doncs, us el serviré jo mateix personalment, us explicaré cada un dels meus vins, com estan elaborats, de quina manera, i podeu gaudir d'un entorn privilegiat amb unes vistes a la muntanya de Montserrat que són espectaculars.
Ja. O sigui que... No se li pot dir que no, eh?
No. Eudald, ja ens pot reservar una taula.
Eudald Planella, moltíssimes gràcies. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres al matí a Ràdio Estel. Cuida't moltíssim, gràcies.
Igualment, salut, que vagi bé.
Conduir per la P7 de bon matí i arribar a la platja abans d'anar a dormir.
Escolta, caldria que et digui l'Eudald en la resposta de la freqüència, a veure si coincideix al final del programa, a veure si l'ha encertada o no,
a veure
si pot
participa.
Jugar a la cistella Capravo. Estem escoltant a Júlia, no us en recordeu? De fet, a les nostres àngels de les xarxes ens van explicar aquesta setmana que s'havia fet viral aquesta cançó, que el cantant havia fet de les coses que no li agraden de l'estiu.
Engreixat i sua de nit.
Llavors hem pensat, li proposarem un repte a la Maria José Mendoza per acabar setmana. Sabem que ella és molt fan de l'estiu. Maria José Mendoza, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Mercè.
És que és escoltar estiu i ja t'animes, ja és...
Això per mi és un repte molt gran,
Molt complicat.
Perquè l'estiu, el miris, per on el miris, és perfecte.
I clar, què li fem amb aquesta cançó del Julen? A veure, té raó, en bona part del que diu.
Però després té una cançó molt bonica de la platja.
També, clar, això és veritat.
Llavors... doncs mira, començaré a enumerar, que m'ha costat, s'ha de dir, vale? Les coses que potser no agraden tant a la gent,
A la gent, no estem parlant de Maria José Mendoza.
Sí.
Tipo què?
Mira, una cosa que s'ha perdut en els últims anys és la cançó de l'estiu mítica, com cada estiu que arribava sonava la cançó de l'estiu, vale?
Com aquesta?
Sí.
Perquè estaria de fa bastants anys, no?
Però hi ha algunes que han sigut molt dolentes, com aquesta.
Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa gallina, hoy pasa mi niño. Opa!
A veure...
Jo ja fer un corral.
Però aquesta es vendu el títol de cançó de l'estiu?
Sí, sí.
Una mica agosarat,
sí.
No?
També, però sí, déu-n'hi-do el que van sonar,
sí, tant,
eh?
Molt
fort, eh? Encara que tots en sabem les cançons de l'estiu. Mm. Encara que no t'agradin.
És veritat.
O com aquesta...
No. Què és això?
Chacarrón, chacarrón.
Aquesta, la lletra, tampoc no suposa un gran repte.
No, no és
això.
Jo de viure en una altra galàxia. O sigui,
no,
què
una cançó
chacarrón?
De l'any de la Picó,
ah,
que
sí?
Algú va treure un home que, en comptes de cantar, va dir... I ja... Ja va dir.
Va ometre la lletra.
Sí.
El nostre company, el Xavi, estava celebrant la cançó, aplaudint-la,
ah,
des de la peixera. Vull dir que mira, ell sí que... Mira, mira, mira.
Està doncs sí.
Content?
Un fan.
Un fan. O aquesta altra.
Però aquesta és molt d'embalat. És boníssima, aquesta cançó.
És
jo sóc molt fan de la Ramona.
La Ramona i Fernández Teso. És que és, no sé... impepinable.
Però és que la meva àvia es deia Ramona, llavors, clar, era com tot un himne.
Mira que hi ha cançons,
cançó.
Moltes cançons de l'estiu que m'agraden molt, però és que aquestes... I l'última, que no tenia cap mena de sentit, era aquesta.
Un, dos, los micrófonos.
Ui!
Los micrófonos. Prova, prova.
Res.
Los micrófonos.
És que no té lògica, aquesta cançó.
No té lògica.
Aquesta és molt del gremi, no?
Tal qual. Però
sí,
déu-n'hi-do
el que
va sonar.
Quan no li agradava una cosa, deia un, dos, no micrófono.
I ja està.
No
ja
li agradava.
Clar.
Molt fort.
Bé, en tot cas, aquest seria el repàs de les cançons que no t'han agradat,
sí.
No? De l'estiu, però hi ha altres coses.
Vinga,
no?
Altres coses que aquestes a mi tampoc m'agraden, com els insectes en general, i en particular les mosques i els mosquits, que sí que és veritat que no ens paren de fer la guitza tota l'estona. Sobretot quan vas a dormir, encens la llum, no es veu res... I així tota la nit.
O fins i tot et desperta la picor de la picada.
També.
Sí. Ha passat aquesta nit. Fa molt d'angúnia.
Haig de dir que
tu no, eh?
Normalment em piquen molt, però aquest any encara no m'han picat.
No?
No, és, no dic la veritat. Aquesta fa dues setmanes, potser, una nit sí que em van picar, però ja està.
No han tornat.
No.
Molt fort.
Això té una explicació, eh?
Sí.
De fet.
Per l'olor corporal de la persona.
Canviar l'olor.
T'has de canviar el xampú.
No, home, no, perquè si no em piquen. Si no em piquen
o potser
no...
aquell dia em vas fer servir un altre.
Clar, de pensar-ho.
S'ha d'anar en compte.
Sí, sí. Doncs una altra cosa són les retencions a la carretera,
clar.
Que arriben a formar-se quan la gent surt un diumenge qualsevol, anar a la platja, per exemple, al restaurant. Tenim la cançó supertop de l'estiu, potser. Les retencions a la carretera. Que això...
La P7, això el Juli ja ho canta, eh? Que
sí.
no hi està d'acord.
No.
A veure, què més coses, Maria José?
I la calor. Aquesta va dedicada especialment al Rafa Sanahuja, perquè no li agrada la calor, vale? La calor sí que és veritat que quan t'acabes de dutxar tornes a estar suat una altra vegada.
Fa molt d'angúnia, això.
Vale? I llavors, quan t'has d'anar a algun lloc, dius... què està passant? I diré també... quan puges al transport públic, aquesta oloreta com de suor i d'humanitat...
També.
Que és insuportable.
Sí.
Perquè, clar, la gent està tota a l'aire...
Enxovats. Això a Gràcia també passa, eh? No cal anar al transport públic.
I, escolta, i això té fàcil solució, eh? Cistella Campravo, que hi va amb desodorant.
Home!
Mira.
I tant.
Clar.
Sí,
aquí tot està connectat.
Sí,
no,
és perfecte,
no, és
per l'estiu té de tot.
Reivindiquem l'ús dels desodorants, i més a l'estiu.
Sí, i una cosa que em dona molta ràbia quan vas a la platja, sisplau, o sigui, reivindicació per l'espai vital de les persones, perquè poses la tovallola...
Ui, està enfadant, eh?
Poses la tovallola i el típic nen passa corrents pel costat teu i dius, nen, tens tota la platja? No, al costat teu. I torna a aixecar-te, torna a espolsellar la tovallola...
Una de les coses bones... Digues.
No, o quan estàs a la tovallola i se't posa la família al teu costat. O sigui, per què? Que vols, carinyo? Això no ho entenc. I sempre em passa. Estic jo tota sola,
ets un imant.
Al costat.
Va, sí. Escolta, però això amb la pandèmia et volia dir que... No us recordeu que...
No ha millorat això, eh?
Però va haver una temporada que sí que s'havíem de mantenir aquestes distàncies i dintre de tot, doncs, això estava bé, aquestes distàncies a la platja, no?
Sí, ens pensava que la pandèmia ens canviarien moltes coses i ens faria una societat millor, però... de forma totalment, no?
Impensada.
Sí. No. Tornem als vicis de sempre.
Repassem dues més. Maria José, ens dona temps de dues més.
Vinga, doncs jo he de dir les barbaritats d'estilisme que s'arriben a veure, sobretot, en els guiris, perquè molts porten sandàlies amb mitjons. Sí, i això clar. És una cosa que...
Guiris i no tan guiris, eh? Sí. Hi ha gent que no és guiri
i que també ens porta.
És una cosa que jo no entenc. O el típico xuloplayas, per dir-li d'alguna manera, que està passejant pel passeig marítim sense samarreta. No, et multaran, m'entens? Amb aquest postureo de les fotos de... Estic a la platja, no... Estàs a la platja sense samarreta, però les sandàlies i els mitjons. No ho entenc, vale? Vale.
Una mica de coherència, no? Si es va amb sandàlies i mitjons, s'ha de dur samarreta, s'ha d'anar cobert.
És que és molt fort, la gent. I un altre que em fa molta ràbia, quan estàs a casa teva, si vius amb més gent, clar, i l'ampolla de la nevera, que està fresqueta, quan tu vas i l'has de veure, sí. Té... dos dits només.
Fa molta ràbia, això estic d'acord amb tu 100%.
I tu l'has de tornar a omplir
perquè
està buida.
Clar.
O quasi viu.
I no pots
buida.
Veure aigua fresca.
Exactament.
Això si visquéssiu soles no us passaria.
No, tu hauràs de fer clar tu mateixa.
Ho has de fer tu, clar. Jo sempre la reomplo.
És que això seria una mica la idea, que tothom, no? Si t'acabes l'aigua...
Uns bàsics de convivència.
Sí. Maria José Mendoza, què farem aquesta nit?
Camins.
A quina hora?
A les 8.
Gràcies.
A tu sempre, avís.
Ai, va, vinga, que ja hem passat del punt d'un quart i ara el que fem és marxar publicitat, res, breument, eh? Ja la tornada, ja sabeu que avui és divendres, per tant, hem d'acabar el programa amb la lupa de Ximena, de cinema. Què he dit?
Has dit Ximena.
Ximena?
Però bueno, ja t'hem entès, eh?
Qui és la Ximena?
Doncs el que ens parlarà el Xavi González d'aquí uns minuts.
Amb el Xavi González ens parlarà després de la pausa publicitària dels grans retorns al món del cinema.
Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara sí, recte final del programa d'aquest divendres. Això vol dir que, per acabar, doncs, posem la lupa al món del cinema de la mà d'en Xavi González. Xavi, com estàs?
Molt bones, Mercè. Doncs tornem a seguir amb aquesta lupa. I quedeu-vos amb aquest concepte de retorns, eh? Grans retorns.
Sí?
Quedeu-vos, avui... que avui en parlarem. Va. Però, doncs, com sempre, anem amb el fragment d'una pel·li
misteri.
Que haureu d'endevinar.
Va,
de quina
vinga,
pel·li es tracta.
Me has dado, socio!
Ja la tens?
Sí.
Molt ràpid, eh?
Abrázame fuerte, Red! Está oscureciendo!
Jo crec que sé... O sigui, sé el doblador segur que sempre
Mario
fa
Gas.
Però no va de dobladors, Olga.
Vaja.
Admet que un dia no saps
però una
quina pel·lícula es tracta,
no tinc ni idea.
Però escolta, m'encanta el filtre de la Olga.
És el Lluís Posadas. Sí, esclar.
El sap tots qui és?
El Lluís Posadas. Oh,
que fort.
Que és qui sempre fa el de la màscara.
Sí, m'importa.
Ai.
El senyor aquest...
Ara ens hem quedat en blanc.
Bueno, podem anar fent, que hi ha més secció, eh? Hi ha més secció. A principis de setmana va saltar la notícia que Cameron Diaz...
Saps què em pensava que era una altra? A veure, des de casa, lligueu cap. Sí, ja està, tranqui.
Concentrem-nos.
Perdoneu.
Principis de setmana. Cameron Díaz, surt la notícia que torna després de que des del 2014 no fes cap pel·li.
Sí.
I aprofitant aquesta notícia i que les cartelleres torna a un dels superherois de la Marvel, el Thor, amb aquest Thor Love and Thunder, doncs he pensat que era un bon dia de parlar de grans retorns.
Oh, molt bé! Que ben,
ben trobat.
Va, està tot lligat.
Anem a parlar de retorns. Si us dic que darrere del glamour i la fama del món del cinema doncs té les seves ombres, a ningú l'estranyarà. Molta gent es posa bé en plan, bé, és el preu que paguen, són rics i la seva feina té aquestes coses, però no, no. Hi ha molta pressió per no parar de fer coses, no? O sigui, no sigui que no et tornin a trucar. I anem amb el primer gran retorn, que és un retorn clàssic que segurament molts no associareu amb aquesta idea.
Ahora veremos si es Pepe o Crowfield. ¿Lo ve? Un círculo.
Pues claro, ¿cree que si fuera cuadrada rodaría?
És el que més m'ha estranyat de tots aquests grans retorns, perquè parlar de Catherine Hepburn fora de l'èxit sembla una cosa que no...
Impossible.
Doncs va tenir una època molt complicada. Anem a fer un breu repàs. Sí? Comença el teatre fins que un caçatalents la veu i la convenç per anar a Hollywood. Té 2 anys d'un creixement increïble. Les seves primeres 4 pel·lis ho peten. De fet, amb la tercera guanya un Òscar. Però de cop comença a encadenar una sèrie de pel·lícules que afluixeixen molt en recaudació. De fet, el fragment que hem escoltat és d'una pel·li que en el moment es va considerar un fracàs. La Fiera de mi Niña.
Home, per favor.
Sí,
sí. I en l'estrena?
Vista amb ulls d'ara, és com un clàssic, però al moment de l'estrena quasi va recaptar el mateix que va costar, les crítiques no la van deixar bé, però, mira, els productors de Hollywood van començar a parlar de Catherine Hepburn com a verí per la taquilla.
Carai.
Durant 4 anys li va costar molt trobar papers fins que la mateixa Catherine Hepburn va decidir agafar una mica les regnes per al seu següent projecte.
Ahora veremos si es Pepe o Crowfield. Cuando leí que ibas a casarte con Kittredge, no pude creerlo, por eso estoy aquí. ¿Cómo demonios se te ha ocurrido?
Porque es todo lo que tú no eres. ¿Sí? Ha sido pobre, ha trabajado y luchado para conseguir todo lo que tiene. Y le quiero como nunca te quise, ni podría quererte a ti.
Tal vez sí, pero lo dudo.
Parlem de Històries de Filadèlfia. Una comèdia romàntica amb Cary Grant i James Stewart i Catherine Hepburn, que va dirigir George Cukor.
Per favor.
Home, un clàssic, eh? Hepburn interpreta una dona de l'alta societat de Filadèlfia, de fort emparament, que diuen, que s'ha divorciat del playboy C.K. Dexter, interpretat per Cary Grant, i 2 anys més tard doncs, està a punt de casar-se amb un nou home, i el Cary Grant com que vol dificultar aquesta,
boicotejar aquest matrimoni. Mm.
La història d'aquesta pel·li és curiosa. Primer va ser una obra de Broadway que l'autor va escriure pensant en Catherine Hepburn. Mm. Li va dir, i la Hepburn va acabar subvencionant la pel·li, pagant-la a canvi de...
A
canvi d'un percentatge de la taquilla. ¿Vale? L'obra és un èxit, però molt, molt èxit, i Hepburn vol empujar pues, a fer la pel·li, no?, per tornar una mica al cine. Però els drets els compra el Howard Hughes. Hepburn acaba comprant aquests drets a Howard Hughes i els ven a l'Angie, a la productora M.G. Mayer, la MGM, a un preu molt, molt, molt reduït, a canvi de fer la pel·li i decidir qui la interpreta i qui la dirigeix. El resultat...
Què? La pel·lícula?
La pel·lícula ho
peta. Que és un tros de pel·lícula, home, no? Tu diràs. O sigui, Històries de Filadèlfia.
I a partir d'aquest moment, doncs, l'estrella de Catherine Hepburn no baixa. De fet, les seves millors pel·lis o les més considerades estan considerades després d'aquest Històries de Filadèlfia, no? La Reina d'Àfrica, La Costilla de Dan i Adivina quin vira cenar esta noche.
Home, clàssic. Per favor, boníssima.
I ara anem a parlar d'un altre actor clàssic. Bueno, ja més modern, per això... John Travolta, que si no ho sabíeu, la seva primera pel·li va ser Carrie, l'any 76. Feia d'un noi que feia bullying a Carrie i es deia Billy. Molt original. Però no va convertir-se en una estrella fins al 77 i al 78 en Fiebre de la Noche i Gris. Dos pel·lis que ho destrossen a la taquilla. No? Després d'aquests èxits, però, encadena també un parell de fallides. No? Sobretot després de la seqüela de Fiebre de la Noche, atenció, dirigida pel Sylvester Stallone,
ostres.
I amb el nom molt, 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 molt irònic de Sobreviviendo. Un fracàs. El deixen de trucar literalment. No li surten papers. I els pocs que li proposen, diu que no. En aquella època li van proposar papers bons. Molt bons. De fet, abans una mica ja d'aquest defalliment li van proposar Oficial y Caballero.
Oficial y Caballero,
i
John Travolta?
No. I va dir que no. Fins que arriba un jove director que literalment el treu de l'ombra.
Home...
retorn.
No va ser fins 1994 que torna l'èxit de veritat amb Pulp Fiction, la pel·lícula dirigida per Tarantino. Difícil d'explicar la trama a algú que no l'hagi vist.
Mm. Mireu-la, mireu-la.
Sí, fa de Vincent Vega, un assassí a sou que torna d'Amsterdam i passa dos dies molt, molt, molt dolents. La podeu veure a HBO i Netflix, diria. D'acord? I ara anem amb un retorn més sonat. Segur que la cançó sona.
Home, sí.
Segur.
Sí, i ell també, però no sabia que havia retornat.
Ah, jo era per ella, pensava
no,
que era.
Per ell, és per ell. Parlem de Mickey Rourke. Tots tenim al cap la seva turbulenta història, crec, sí, no?
Sí.
Tenim clar, no? Anem a explicar una mica. Philip Andre Michael Rourke Jr., vaya pedazo de nom, comença com a boxejador, però no acaba fent el pas al professional, de boxa professional, i se'n va a Hollywood amb $400, pren classes d'actuació i acaba entrant a l'Actors Studio al 77 amb una audició que van dir que va ser la millor des de la fundació de l'escola. La seva primera pel·li important és amb Spielberg, però no es troba una estrella fins al 83 amb La Ley de la Calle de Coppola i, sobretot, el 86 amb aquest 9 setmanes i media. Però diguem que la mala vida i les seves decisions personals, el 1991 vol tornar a boxejar, diu que no a pel·lis com, atenció, Top Gun, El silencio de los corderos i la mateixa Pulp Fiction, wow. I el transforma en una mena d'actor de sèrie Z, no? Allò que dius, complicat. Va treballant,
ni
però...
Bé. Ni bé, era
fins que el 2005 agafa el paper de Mark a Sin City, que per cert va ser molt interessant perquè li van donar, perquè mentre estava amb aquest retorn al boxe, li van desfigurar una mica la cara, ai. Van a un cirurgià que no va fer una bona feina.
Sí, però jo el veig, ja últimament tenia com aquesta cara, o sigui, ha degut a això, eh?
I li van donar el paper, va anar bé, i el 2008 torna amb una pel·li que el torna a la primera plana de la cinema, no?
Encantado de conocerte. Uno, dos, golpea!
El luchador, de Darren Aronofsky, el director de Requiem por un sueño i Signe negre. En aquesta pel·li, Rocky interpreta un lluitador d'aquests del Pressing Catch, que té una vida turbulent i de cop vol tornar a ser una estrella, reconciliar amb la seva filla...
Vaja, la seva vida.
És d'aquestes coses, clar, no? Aquests papers que la semblança entre l'actor i el paper que va protagonitzar li donen vidilla a la pel·li. La podeu veure a Filmin i Movistar Plus. I ara anem amb una història molt, molt crua, eh? Ai. La d'una nena prodigi. Què fareu vosaltres si amb 7 anys us converteu en una estrella?
Uf, tenir problemes.
Aquest és l'inici de Drew Barrymore.
Però després ho va reprendre bé, no?
Bastant bé. O sigui, fem un petit repàs. Filla d'una de les nissagues de Hollywood, els Barrymore, va superar tothom quan tenia 7 anys. No? El 1982 va fer el paper aquest de Gertie, la germana petita d'Eliot A.E.T., i amb aquesta interpretació guanya el premi una candidatura als BAFTA. Amb 7 anys està nominada al BAFTA. A partir d'allà, la seva mare la comença a portar càstings i festes per convertir-la en una mega estrella i no va la cosa bé. De fet, amb 13 anys acaba alcohòlica i drogadicta i ella mateixa decideix entrar a rehabilitació.
Carai, 13 anys, eh?
13 anys. Amb 14-15 ja surt i, tot i que no li falten papers d'actriu, la fama la persegueix, no? Pren algunes molt males decisions, molt dolentes, que la converteixen en la nena dolenta de Hollywood. Però en 96 sembla que s'entra de cop i hi ha el seu gran retorn.
Diga.
¿Por qué no quieres hablar conmigo?
Ay. ¿Quién eres?
Si me dices, a l'Olga no li agradarà aquesta, no?
Ah, per això no sabia què
sí.
era.
Creo que no te lo diré.
És veritat, va ser la tornada d'ella, no?
El 1996, pel·li de Scream, l'slasher per excel·lència, on fa de primera víctima. De fet, només surt 12 minuts a la pel·li.
A l'inici, no?
Però és l'escena més reconeguda de tota la franquícia i una escena icònica de les pel·lis de por. I tot i això, el 98 és com fa la pel·li aquesta que ja la porta un altre cop a la primera plana, que es diu The Wedding Singer, el noi ideal, en català. Una comèdia romàntica amb Adam Sandler, on interpreta una jove camarera que coneix un músic de casaments amb qui comparteixen problemes amb les seves respectives parelles. No tenen unes bones relacions. Fan un pacte, que és que els dos intenten solucionar la vida de l'altre, però quan el personatge de l'Adam Sandler es vol casar amb la seva dona i arriba a l'altar, la seva dona no hi és. I aquí és el punt de partida. És una comèdia romàntica molt simpàtica que podeu veure a Apple TV. I Scream la podeu veure a Netflix. Sé que l'Alga no ho farà, però...
No. Ostres, ara també, no? Tornar a veure Scream, la primera, a Netflix, dius que està,
Netflix,
eh?
Tècnicament està a Netflix. Jo em vaig perdent molt últimament.
Sí, però no,
tècnicament...
perquè després les tornen, les posen, que José, hi és o no? Sí? Sí, sí que hi és, sí que hi és a Netflix.
Bueno, tenim el bar, no? El bar del José. No?
Exacte.
I anem amb l'últim i amb el més recent.
No puede ser Chaplin. Le dijo que se cambiara, ¿recuerda?
Ara va parlar de Robert Downey Jr. Els més joves potser el recordarem només per al seu paper més recent, que en parlarem. Però clar, que Downey Jr. va començar a fer pel·lis molt jove, i quan dic molt, és molt. Amb 5 anys ja sortia a les pel·lis del seu pare, Robert Downey Sr. I va arribar a ser actor de Saturday Night Live, que això no molta gent no ho sap. I a la dècada dels 80 va sortir moltes pel·lis, però cap blockbuster i quasi sempre com a secundari. L'any 92, però, arriba el seu gran moment amb el biòpic de Charles Chaplin, no? Que li reporta una nominació a l'Oscar, que per cert va perdre davant d'Al Pacino pel seu paper a Essència de Mujer, i també, però, això guanya el premi BAFTA. A partir de 1996 comença a tenir seriosos problemes.
Sí, no? Comença personals, no?
Sí, de fet, va acabar 2 vegades a la presó. Es va passar un any a una penitenciària de Califòrnia, crec. Tot i això, encara treballava, perquè el 2001 va sortir a la pel·li, a la sèrie Ally McBeal, per la que va guanyar un premi, un Globus d'Or, diria, i va rehabilitaritzar totes les audiències de
la
sèrie.
Ostres, sí, i a part no va cantar, no? Perquè ara, que, aquesta setmana que ho comentàvem, sí, d'Ali McBeal, que va també una interpretació musical, no?
I va treure un disc, fins i tot. Però, clar, hi ha un problema, no? Va entrar, va sortint de rehabilitacions 5 vegades, el 2003 surt amb aquesta 5a vegada, decidit ja canviar de vida. Però, clar, tenia un problema. Era molt complicat que treballés perquè les asseguradores, a l'hora de fer una pel·li, tenen moltes coses en compte.
Ja se'l coneixien.
Clar, i llavors demanaven una gran quantitat a les productores per assegurar-lo. Ningú confiava en ell, ningú, i gira de trama important. Va ser Mel Gibson qui va pagar l'assegurança de Robert Downey Jr. perquè sortís a una pel·li que es diu El detective cantante, molt xula.
El detective cantante.
El detective cantante.
Carai, tu.
Un títol que tampoc et convida, no? No. A veure-la...
És curiós.
Doncs és una pel·li molt que interessant de veure,
Ah, doncs mira.
Us explicaré la trama, però no la s'explica sense fer-vos un spoiler.
Bé, doncs millor la mirem.
Imagineu-vos a Robert Downey Jr. cantant i fent de detectiu. Jo crec que no té...
Jo soc molt fan,
No té res dolent.
Del Downey, no sé, a mi m'agrada moltíssim, no? A mi m'agrada
també.
Però això, jo crec que és molt bon actor, i sobretot jo crec que es va veure amb les pel·lis que direm ara a partir del 2008, és quan més va poder explotar. Perquè sí que anava treballant a partir d'aquest moment del detective cantante, va sortint a pel·lis, però no acaba de tornar a agafar un paper protagonista,
ja, aquell,
no?
Exacte, aquell paper.
Fins que arriba 2008 i estrena, estrena dos pel·lis.
Yo no tengo madera de héroe, está claro. Con todos los defectos y el bagaje de errores que he cometido públicamente... La verdad, soy Iron Man.
Ep. Molt ben trobat,
O sigui, moment clàssic, i realment és una pel·li que jo crec que ha canviat la història del cinema. O sigui, Disney ara la veiem com aquesta superpotència, però el 2008 no ho era, i tota la saga aquesta que ha creat dels Vengadores, és que pel·lis les més vistes de la història, les més taquilleres de la història... Podem dir moltes coses de la saga Marvel. Jo en soc molt fan, entenc la gent que no li agraden, però és que realment han canviat la història del cinema. I sense oblidar Tropic Thunder, que fa aquest paper d'actor molt ficat en el món dels Oscars, que interpreta un personatge negre i si es posa tinta per ser negre. L'únic actor que ha fet blackface i no han cancel·lat, molt interessant per algú, serà molt bona pel·li.
Doncs mira, ja arribem al final de la lupa d'avui. Em sembla que el misteri...
Sí, no? Gràcies, Olga.
Perdó, ha estat atzerós.
No,
haig de dir que no me'n recordava.
Sabem els dobladors,
Molt subtil, Olga. No recordava el nom de Jim Carrey i he pensat que podia dir el show de Truman, però no sé, he pensat la primera pel·li, no?, que va fer...
És que tot està connectat.
Sí.
Que, de fet, he escollit aquesta pel·li perquè va ser la primera pel·li que va fer Cameron Diaz.
Amb un ball fantàstic amb Jim Carrey.
I quina diferència, O sigui, les pel·lis les veus ara i jo ho sento molt. Una pel·li com La Màscara jo crec que ara no es faria. No, ni
ha envellit malament,
no, dius? O sigui, la compares amb les pel·lis d'ara i està feta
diferent.
Ah, i aquesta
està ben feta, refereixes.
Està molt ben feta i comptant amb els elements que hi havia abans...
Doncs
molt,
va,
molt
Xavi, què et sembla si posem música per acabar la lupa?
Si us plau.
Per què has triat aquesta cançó de rec?
Home, doncs perquè Cameron Diaz és la que posa la veu a la princesa Fiona.
Ah, és veritat, la Fiona.
Avui Cameron Diaz tot, Cameron Diaz tot.
Cameron Diaz per tot arreu, que per cert, després de 8 anys, que començarà a gravar, no?, que és a finals d'estiu.
Sí, o sigui, a finals d'estiu començarà a fer una pel·li amb Jamie Foxx, una comèdia romàntica. De moment no se sap res més. O sigui, la notícia va saltar, per això no, perquè portava molt temps sense fer una pel·li, es va voler apartar per agafar... Va intentar obrir un negoci de vins, es va dedicar a la seva família... Cosa que fan molts més actors dels que semblen, al final.
Doncs gràcies, Xavi, per haver-nos donat també aquestes pistes per aquestes pel·lis que podem veure al cap de setmana, si més no. I també, mira, nosaltres ja gairebé arribem al final del programa. No serà a finals d'estiu, sinó a mitjans d'estiu, aquesta trobada, aquesta notícia d'última hora. Ja tenim la data d'aquesta trobada entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès. Serà el 15 de juliol. I d'aquesta manera, doncs mira, em sembla que és divendres que ve, no?
Sí, divendres
de la setmana que ve a la Moncloa. Per tant, hi ha aquest compromís, avui s'ha fixat en aquesta trobada entre el ministre de Presidència, Félix Bolaños, i també la consellera Laura Vilagrassa. S'han trobat a la Generalitat? Sí, s'han trobat a la Generalitat aquest matí. I, disculpeu, la Laura Vilagrà, i han arribat a aquesta conclusió. Doncs comencen per reprendre, mira, justament, reprendre aquesta taula de diàleg. Dit això, aquesta notícia ens l'ampliaran a l'Estel Migdia, amb en Joan Trias i tot el seu equip, però nosaltres sí que sí, ara hem de començar a acabar, i d'aquesta manera hem de donar ja el nom de la guanyadora o guanyador de la Cistella Capravo. Marta, digue'm només això, és noi o noia?
Noia.
Espera. Volia dir, és que el Cabriret volia dir, demanar...
Què?
A veure, si Audal havia contestat bé la freqüència madurada. Sí, em diuen que sí.
Sí, l'havia encertat?
Sí.
Mira,
sí.
Doncs, pobre, no és el guanyador, la resposta era esquí. I la guanyadora guanyadora de la Cistella Capravo versió estiu de la setmana és la Margarita Robledo de Girona.
Home!
Per tant, si la coneixeu, feliciteu-la.
Escolta, que ho disfruti moltíssim,
home,
com ens agrada que vagi per a Girona.
Sí.
Home, aquesta Cistella Capravo versió estiu,
tant. Sempre ben repartit, els premis de Capravo, tots ben repartits per tot el territori. Felicitat per tothom.
Amb aquella horxata, amb aquell desodorant, amb aquell... Què més hi ha? Mongetes.
Els tinc aquí pensant sempre. Okay, arròs del Delta per fer una paella. Mira, la Margarita, li donem idees de receptes.
Tu diràs, setmana que ve encara tenim més cistelles,
oi, tant.
Encara ens queden dues setmanes de Cistelles Capravo. Ara sí que nosaltres, gràcies, Marta, nosaltres ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció. És com sempre, ha estat un plaer acompanyar d'aquestes hores al matí a Ràdio Estel. I ja us deixem amb l'Ignasi Miranda, el Sense Distància, a partir de les dues, ja sabeu, a l'Estel Migdia, amb en Joan Trias. Una altra de les notícies del dia, sens dubte, aquesta commoció que s'està vivint des del Japó per la mort de l'ex primer ministre japonès, Shinzo Abe. Per cert, és que clar, ens hem quedat una mica impactats tots, perquè el Japó és un dels països on hi ha menys armes de foc o menys violència, si més no, no? Aquesta trobada el proper 15 de juliol entre Sánchez i Aragonès, sens dubte, doncs seran els protagonistes a l'Estel Migdia. Ara sí, va, José, ho deixem aquí, que acabeu de passar, que comenceu, millor dit, un bon cap de setmana.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68.
Apunta 669-56-1768 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.